Costa.
Bon dia, són les 8. Des d'aquesta mitjanit els bars i restaurants ja han pogut tornar a obrir més enllà de les 12. El sector de la restauració ja ho pot fer després del revés del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha rebutjat la limitació d'horari de tancament. Davant d'aquesta decisió, la Generalitat haurà de modificar la resolució que va publicar precisament ahir a la tarda el DOC i que tornava a limitar l'horari. Fonts de salut han anunciat que ho modificaran per no contradir el TCJ. Tot i així, també han anunciat que recorreran la decisió del tribunal. Davant d'aquest desgavell i incertesa, el sector té clar que farà cas del TCJ, ho ha dit a RAC1 el president del Gremi de la Restauració de Barcelona, Pere Chias.
Últimament, amb totes aquestes coses que ens passen amb el Covid, et tinc que dir això mateix. Si després la cosa canvia perquè hem d'acatar la norma del govern, doncs evidentment que canviaria, però ara et tinc que dir que en aquest moment nosaltres interpretem que la sentència és superior a el que pugui dir el govern.
El TCJ ha tombat l'ordre del govern perquè no veu, diu, cap motiu per limitar l'horari. En canvi, sí que ha confirmat el tancament de l'oci nocturn perquè sí que hi veu un risc per la salut. La reunió entre la direcció de Nissan i els sindicats de treballadors ha acabat aquesta matinada sense acord. La d'ahir al vespre era la darrera reunió del període de consultes sobre l'ERO de l'empresa. Nissan ha entregat la seva última oferta i els ha donat temps a valorar-la fins dimarts que ve, però els sindicats ja han avisat que la rebutgen. La proposta preveu ajornar el tancament de les plantes fins a finals del 2021, un augment de les indemnitzacions i que els menors de 50 anys que sortissin a partir de l'1 de gener del 2021 tinguessin prioritat per incorporar-se a l'empresa que ocupés el lloc de Nissan a Barcelona. Els sindicats han fet una contraoferta, però l'empresa l'ha considerat inassumible. Miguel Ángel Boiza, de Comissions Obreres, avisa que impugnaran l'ERO.
Nosotros evidentemente hemos seguido nuestra estrategia, que es la impugnación al proceso. Nosotros no hemos reconocido este proceso desde el principio, se lo hemos dicho a la empresa. Habíamos dejado de lado, con el afán de avanzar, dejar de lado cómo terminábamos este proceso, porque nosotros siempre habíamos dicho fuera del artículo 51, fuera del ERE, la empresa no quería. En un esfuerzo por nuestra parte lo habíamos dejado de lado para avanzar, pero evidentemente seguimos sin reconocer el proceso y lo vamos a impugnar.
Els treballadors celebraran una assemblea a la planta de Montcada avui a les 11 del matí per tractar aquest nou escenari. Els treballadors de Ryanair passen a cobrar a partir d'avui un 60% menys del seu salari. Es tracta d'una mesura que aplica avui mateix l'aerolínia per l'impacte de la crisi del coronavirus al sector aeri i durant els propers 4 anys. Els 1.500 treballadors deixaran de cobrar els incentius per la productivitat i se'ls reduirà també les hores de vol. Ho ha anunciat a RAC1 Lídia Arasans, portaveu del sindicat.
Òbviament, és una situació molt complicada, no només per l'aviació, sinó per tot el turisme en general, però també és veritat que Ryanair, i a més ho ha fet públic, és una empresa amb beneficis milionaris. Això no significa que aquesta crisi faci que vagin a perdre diners, sinó que deixaran de guanyar més diners dels que estaven guanyant, però que podrien suportar aquestes pèrdues sense que afectés els treballadors en cap moment.
El sindicat interposarà la setmana vinent una demanda a l'Audiència Nacional per tal de frenar les restriccions de Ryanair. I ara els esports. Amb David Bosch.
La federació ha publicat una carta on obre la possibilitat d'una segona divisió amb 24 equips. Els grans beneficiats d'aquesta proposta són el Numancia i Deportivo, que evitarien el descens de la categoria. El mateix escrit diu que és una mesura excepcional i que la temporada 2021-2022 tornarien els 22 equips habituals. Per la seva banda, el Racing i l'Extremadura, que sí han perdut la categoria, ja van mostrar la seva queixa per aquesta proposta de la Federació Espanyola i aposten per una competició de 26 equips. El PSG es va proclamar ahir campió de la Copa de la Lliga Francesa en derrotar l'Olímpic de Lió pels penals per 6-5. El marcador al final dels 120 minuts va ser d'empat a 0. És el quart títol dels parisencs d'aquesta temporada: Supercopa, Lliga, Copa de França i Copa de la Lliga. Avui és el torn de la FA Cup anglesa, a 6:45 a Wembley, Arsenal-Chelsea. També es disputa la final de la Copa de Portugal, Benfica-Oporto, a 9:45. En motor, a les dues arrenca la qualificació del Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1. El pilot de Racing Point, Lance Stroll, va firmar el millor temps als lliures d'ahir. I en ciclisme, avui es disputa l'última etapa de la Vuelta a Burgos entre Covarrubias i Lagunas de Neila. El belga Remco Evenepoel és el líder de la general.
I pel que fa al temps, comencem l'agost assolellat amb diverses núvols baixos al sud. A la tarda hi haurà més núvols alts i mitjans i creixeran nuvolades en àrees de muntanya on no es descarta algun xàfec o tronada al Pirineu Oriental. Tot plegat amb ambient molt calorós, sobretot a Ponent, a les Terres de l'Ebre i punts de l'interior on es tornaran a fregar els 38 i 40 graus al migdia. A la costa la xafogó serà molt marcada i serà de cara a demà quan les temperatures començaran a baixar.
I tancarem aquesta entrevista a l'Oriol Mitjà recordant les mesures que hem d'adoptar aquests dies.
I tant, és molt senzill. Distància, mans i mascareta.
Disculpa, Oriol, i tot això es pot fer mentre s'escolta el Via Lliure d'estiu els dissabtes i diumenges al matí?
Home, sí, esclar, cap problema.
Doncs ja ho heu sentit. El doctor Oriol Mitjà recomana escoltar el Via Lliure per garantir passar un estiu amb total seguretat i lluny de cap perill.
Vaja, no he dit ben bé això.
Via Lliure Estiu, amb Maria Cusó. Escolteu-lo a RAC1 cada cap de setmana. Us ho demana l'Oriol Mitjà.
Però escolta'm, és que jo no us he demanat això.
Disculpa, vol dir que no ens escoltaràs?
Home, suposo que sí que podré escoltar-vos, però que quedi clar que el que jo recomano
Seguiu
és...
Seguiu l'exemple dels experts com l'Oriol Mitjà i no us perdeu dissabtes i diumenges de 9 a 2 el Via Lliure d'Estiu amb Maria Cusó a RAC1.
Tots som u. La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Aixequem el cap, mirem el cel aquestes nits d'estiu. Ens ve molt de gust fer-ho i ho fem amb qui? Doncs amb l'Antonio Bernal. Antonio, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
L'Antonio és divulgador científic i ens explica d'una manera molt, molt fàcil de seguir aquesta immensitat de l'univers que ens fa ser tan humils i que alhora ens fa donar doncs, aquests moments tan màgics com, per exemple, mirar la Lluna. Quantes vegades ens diem que estem embadalits mirant la Lluna, que de tota la vida ha sigut una part fonamental del nostre cel. I l'Antonio ens explicarà ara justament com és la Lluna, perquè sempre la mirem de la mateixa cara. Fins ara la miràvem sempre de la mateixa cara. Antonio, ¿cómo es
desde la Tierra? Desde la Tierra no vemos sino una cara. Pero evidentemente pues la otra cara también habría que mirarla y ya, y eso la hemos visto en fotografías y los astronautas que han dado la vuelta a la Luna en sus naves como los de las Apolo también la vieron y la fotografiaron. Pero nunca se había hecho un mapa detallado de la Luna. De hecho, los astronautas que fueron como el Apolo 11, pues, y después el 12, y después el 14, 15, 16, esos, y 17 también, seis, ellos llevaban unos mapas de la Luna, lo que había en la época, es que estamos hablando de los años 60, y entonces eran unos mapas que se hacían por medio de fotografías tomadas con telescopios desde tierra, con lo cual la resolución era muy baja, y no había datos de geológicos, por ejemplo, que, bueno, yo veo que aquí hay una planicie, pero esa planicie, ¿qué es? ¿Es una roca, es arena? ¿Qué es esa planicie? No se sabía. Pues acaban de hacer un mapa que salió ahora el 20 de abril, hace unos meses, y se nos había pasado a hablar de él porque hemos tenido tantas cosas extraordinarias que no habíamos hablado de él, pero es muy importante. Pues ese mapa tiene una resolución como no se había tenido nunca. Mira, un píxel, porque es electrónico, un píxel de ese mapa son 20 metros en la Luna.
Caram.
O sea que esta, ya, es aumentar un poco esa resolución y ya se podría ver la bandera. Que pregunta tanto la gente. Y se puede, con este telescopio se puede ver la bandera. No hay telescopio sobre la Tierra con la que se vea. Este mapa fue hecho basado no en fotografías de telescopios, ni siquiera el telescopio espacial, aunque seguramente ayudó, sino de naves espaciales que están alrededor de la Luna, tanto de los Estados Unidos como el Lunar Orbiter, como otra que se llama Selene, que es de la JAXA, de la empresa espacial japonesa. Y entonces, basados en fotografías tomadas allá, en el sitio, pues hicieron este mapa con esa escala extraordinaria de 1 en 5 millones.
Sí, sí. ¿Y qué es el que nos enseña más sorprendente aquest mapa?
Bueno, lo primero que nos enseña es que vemos en detalle todos los accidentes para que las próximas expediciones que vayan a la Luna sepan dónde llegar y no tengan que buscar. Los astronautas que fueron del Apolo, como llevaban unos mapas que eran muy imperfectos, ellos tenían que buscar. Entonces sabían aproximadamente dónde. Mira, esto va a caer aquí. Y él tenía que buscar y mirar y mirar y mirar y voy a caer allí y descender. Pero tenía que buscar, como el piloto de avión pequeño,
sí, sí,
que en la selva tiene que buscar un claro donde aterrizar.
Sí, sí.
No es un aeropuerto que esté ya fijo. Pues aquí los aeropuertos van a estar fijos porque ya se van a saber los detalles de la Luna hasta con 20 metros de resolución. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este mapa tiene una curiosidad y es que es en colores. Pero los colores representan unidades geológicas. Entonces hay un amarillo, que son, yo qué sé, los batolitos. Bueno, ya los geólogos sabrán cómo lo llaman y de qué se trata y tal cosa. Entonces, cada color son 43 unidades geológicas y cada color representa una unidad geológica. Entonces, ellos ya saben en cuáles pueden aterrizar, en cuáles no, o lo que vayan a buscar. Uh-huh. Si van a buscar minerales o alguna cosa, pues ya tendrán de antemano los sitios determinados donde esos materiales son más probables. Es muy interesante, sobre todo ahora que está la Luna poniéndose de moda de nuevo, como fue en los años 60.
Sí, cierto.
Se puso de moda y ahora pues ya los chinos descendieron en la cara oculta. Estados Unidos está empeñado, ahí hace un mes enviaron que lo vimos todos, pues los primeros astronautas en una nave desde los Estados Unidos, en una nave de una empresa particular, con la NASA, claro.
Uh-huh.
De manera que la Luna parece que va a ser una meta próxima, en años muy recientes, en la década del 20 seguramente que a la Luna volvemos.
I aquesta cara que no veiem quan la mirem, té algun secret amagat? És molt diferent al que hem vist fins ara?
No es tan diferente. Mira, básicamente la Luna tiene dos tipos de son muchos, pero así a vuelo de pájaro son dos tipos de terrenos, que son los terrenos planos, las planicies, que los antiguos le llamaban mares, los mares, porque se pueden ver desde la Tierra sin telescopio.
Cierto.
Se ven unas zonas oscuras y son muy llanas esas mares, y otras que son las zonas montañosas, que son donde están cráteres y cadenas montañosas, etcétera. Y entonces la Luna se compone, la cara frontal de miti-miti, digamos, mitad terrenos llanos y mitad zonas montañosas. Y en la parte de atrás hay más terrenos montañosos que llanos. Eso es la única diferencia. Hay un poco más de terrenos montañosos que llanos y en esta un poco más de llanos que de montañosos. Esa sería la diferencia, pero básicamente la Luna es las mismas unidades geológicas. Esas 43 unidades geológicas del mapa están muy repartidas a lo largo y ancho de la cara oculta y de la cara que vemos. De manera que es la misma Luna, pero con diferentes, topografías. Es parecido a lo que ocurre en la Tierra. Mira que en la Tierra, si uno mira un globo terráqueo, se da cuenta de que hay un hemisferio que es donde está Oceanía, que es agua, y otro hemisferio que es donde está Europa y Asia, que es tierra.
Uh-huh.
Lo mismo allá.
Uh-huh.
Son los mismos terrenos, pero distribuidos de una manera diferente.
Doncs ens quedem amb aquest mapa, que és el més complet de la Lluna que s'ha fet fins ara. I ens quedem també amb la idea de que la Lluna està de moda i, per tant, en seguirem parlant i anirem descobrint que va més detalls de la Lluna. Antonio, moltíssimes gràcies. Que tinguis molt bona setmana.
Gràcies, lo mismo.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Pol.
Com dèiem, l'estiu passat vam preparar pas a pas un espai per fer un petit hort urbà amb una terrasseta, amb un terrat, però avui ja ens hem tirat a la piscina i fem uns 50 metres quadrats, vam preveure, de fer el nostre hort Amb qui ho fem? Doncs amb el Roger Soler del Petit Paner. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
Ja vam fer aquesta mica de planificació la setmana passada. Hem de recordar per això que el Petit Paner, perquè aquí estem fent un hortet, però no hi ha garanties de que ens surtin nosaltres els enciams ben fets. Si voleu tenir enciams, doncs el Petit Paner ho trobareu també a través de la pàgina web i allà trobareu moltes de les activitats que fan. Anem a sembrar. Roger, què hem de tenir en compte a l'hora de sembrar?
A l'hora de sembrar hem de pensar que quan posem una planteta o posem una llavor, després això creixerà. Hi ha un error molt típic que quan posem una línia de rec i anem posant les tomaqueres molt juntes, per exemple, perquè pensem que, ostres, això es veu molt buit. Però bueno, quan aquesta planta es desenvolupi, hem de pensar que això té una distància. Un carbassó, les llavors són petites, però un carbassó fa un metre quadrat. O posem carbasses, si posem amb un hortet de 50 metres quadrats, posem 10 carbasseres, per dir alguna cosa, ens inundaria una miqueta el que és l'hort. Llavors, què faríem amb les carbasseres, per exemple? Posar-les als laterals perquè facin una mica com de coberta per l'entorn de l'hort, però no es posin a dintre. Llavors, això és important. Llavors, és saber que, com que ja hem planificat i més o menys hem seleccionat què plantarem, llavors anirem plantant en funció de lo que ens requereixi cada cultiu. Els enciams cada 25 centímetres, hem plantat en forma com de triangle perquè no s'ajuntin uns amb uns altres, el carbassó, si plantem un cada metro, per exemple, perquè això es desenvoluparà i quan es doni el fruit pues, no pot estar invadint
l'espai
de l'altre. I després una cosa que és molt important, que els pagesos, sobretot els nous pagesos com nosaltres, que ens agrada buscar i seleccionar varietats diferents, anem a buscar les llavors i el planter a llocs que són de confiança. Per exemple, les llavors, nosaltres anem a una empresa catalana que recuperen llavors, que es diuen les refardes.com, per cert, si algú vol mirar-ho, tenen unes varietats de llavors seleccionades nacionals d'aquí, de tota la vida, que és per continuar fent-te tu després la llavor. Fer llavor és tot un món, però agafar llavors que no et trobes en el mercat és important. O visitar plantaraires, com el Casas, que per exemple que van patir molt amb l'aiguat del Glòria, van devastar totes les seves instal·lacions i ara s'estan tornant a treure el cap. El Casas, que estan a Malgrat, per exemple, tenen tot tipus de planters, que això ens ajuda a avançar una miqueta tot aquest procés de
plantar. Si tenim planter, en principi tenim la garantia de que el pas de llavor a una miqueta de planta ja el tenim garantit.
Ja el tenim garantit. Llavors ja també venen...
Hi ha menys risc, diguem-ne.
Hi ha menys risc i està molt més desenvolupat i guanyem un mes de feina. Llavors, també són llocs que estan molt bé. També hi ha una altra empresa catalana que es diu Esporus, que també tenen llavors recuperades i sempre està bé buscar aquest tipus de llavors perquè si ens anem a buscar híbrids, plantes que després no puguin tenir en continuació amb les llavors, pues no tindrem llavors l'any que ve i sempre haurem d'estar comprant. Llavors, és molt important, des del nostre punt de vista, pues, tenir una llavor que sapiguem d'on te ve, que és autòctona, i que estem fomentant la biodiversitat, perquè si no tots acabarem plantant els mateixos carbassons, els mateixos enciams, interessa que tinguem biodiversitat.
Uh-huh. I a més, doncs això garantirà que el resultat del vegetal que tenim ja des del principi sigui bo.
Sí. Uh-huh. I després una cosa...
S'ha de protegir una mica, no?
Clar, fa molta calor, llavors potser no hi podem anar tots els dies, llavors a l'hort a treballar i a gestionar una mica, llavors el que recomanem és posar una cobertura vegetal un cop hi hem sembrat les llavors o els planters, llavors posem una cobertura vegetal, una mica de palla, ja tot ben distribuït, hi ha qui li posa cartrons, també se li poden posar coberta vegetal de diferents arbres de bosc, que el que fa és crear humitat i que els rajos solars no sequin la terra. Llavors ens estalviarem molts més recs i en aquest sentit també creem una microvida allà a lo que és a l'entorn de les plantes, que això ens interessa.
Doncs escolta'm, ja tenim la sembra feta, que no sé si després de sembrat de seguida regar.
S'ha de regar. El que passa que el que recomanem és de mica en mica anar agafant la línia del rec i a mesura que es va desenvolupant la planta anar apartant-lo una miqueta el que és el rec, perquè si deixem el rec molt a prop de la planta no fa un sistema d'arrels molt gran.
Clar.
I el que ens interessa és que també faci una arrel molt gran.
Uh-huh.
I llavors això són petits trucs que ja anirem una mica aprenent a base de l'experiència, perquè normalment els primers anys quan plantem un hort sempre va bé, però després és quan ja comencen a venir els problemes una miqueta, però bueno, això ja ho anirem tractant una mica més endavant.
Exacte, doncs ara acabem de sembrar i ens preocuparem la setmana que ve pel creixement. Roger, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, fins ara.
La primera pedra.
Situada al Pacífic Sud, a uns 2.000 quilòmetres al sud-est d'Austràlia, just a les nostres antípodes, hi ha un dels països més sorprenents, Nova Zelanda. Nova Terra del Mar, en referència a la província neerlandesa Aotearoa, en maori, que vol dir llarg núvol blanc. Un país que ha estat en boca de molts durant aquesta crisi de la Covid per la capacitat de la seva primera ministra, Jacinta Ardern, de gestionar la crisi de manera excepcionalment ràpida i sorprenentment eficaç. Avui hi anem i fem aquest llarg viatge perquè volem parlar amb l'Amèlia Homs, una barcelonina que viu a Nova Zelanda des de fa 16 anys. Qui ara, Amèlia? No sé si ho he dit bé.
Qui ara, Morena, bon dia.
Qui ara, Morena. Així és com es saluda en maori, no?
Sí, els matins diem Morena o Atamari, eh? O qui ara es fa servir per tot, per dir hola, per dir estic d'acord, per dir que guai. I és un comodín, que vol dir salut, en realitat. Qui ara és et desitjo salut. Ora és molta salut. I en aquests temps, que bonic, no?
I tant.
Poder-nos dir això els uns als altres.
Sí, senyor, un bon desig. El maori és la llengua de l'ètnia indígena de Nova Zelanda. No sé si el parles tu.
Sí, el parlo a nivell col·loquial i fa uns 4 anys que l'estudio i penso que és bàsic. Com a catalana ho entenc millor que ningú aquí, ells se'n fan creus, no?
Ah, sí? Però hi ha alguna similitud? La llengua és molt difícil?
La llengua és difícil només per un concepte, i és perquè és tan minoritària que trobar situacions col·loquials en les que poder parlar no és usual. Mira, jo per exemple vaig estar fent una caminada de tres dies per la illa del sud i jo tothom que m'anava trobant anava dient qui ara, vam passar 200 persones, ningú em va contestar qui ara, vull dir, i són d'aquí. I és una llengua que s'ha de continuar lluitant molt perquè es conservi, i només es conserva el que es fa servir. Aleshores, jo sempre que puc parlo maori i no m'importa, jo ja he fet immersió en català, jo vaig ser professora i feia immersió de català i ara faig immersió de maori. I
has canviat
a lluitar.
Has canviat de territori, però la feina, l'essència segueix sent la mateixa. S'estudia a les escoles el maori?
Doncs no és obligatori, estem lluitant perquè es faci obligatori. S'estudia a un nivell molt, molt opcional, se saben 4 cançons, tots els nens i nenes saben comptar fins a 10 en maori, i és una llengua oficial, de les 3 oficials que hi ha a Nova Zelanda. Una és el maori, l'altra és l'anglès i l'altra oficial és el llenguatge dels signes. Mm-hmm. Són les 3 llengües oficials aquí al país.
A quina llengua diries que s'assembla?
Doncs mira, ho tenim molt fàcil perquè totes les vocals en maori són iguals que en català. Aleshores, bueno, jo quedo amb avantatge, no hi ha com ser multilingüe. No s'assembla cap de les llengües que jo he après mai, perquè també parlo una mica d'àrab, perquè com a dona mediterrània jo em pensava que em quedaria aquí a casa. I mira tu, ara sóc dona pacífica.
I no sé com viu la comunitat indígena, a part de la llengua, en aquest país. Què en queda de la seva cultura?
Doncs mira, els maoris en aquests moments, com a dades, són un 16% de la nostra població. El que passa és que no és només la gent viva que tenim al voltant, aquest 16%, és que la cultura està present en tots els noms dels llocs en els que vivim, en els que travessem, està present en el nom dels ocells, vull dir que no desapareix una cultura fins que no desapareix la llengua, per això és tan important. I la presència és molt subtil en moltes zones. A la illa del nord n'hi ha molts més, com a tribus, i a la illa del sud hi ha menys presència, també hi ha menys població, i estan repartits en totes les capes socials de la nostra societat. Vull dir, estan al Parlament, hi ha arquitectes, hi ha de tot tipus de professions. Mm. I l'estructura que tenen ells, més diferent de la que tenen els blancs d'aquí, dels Pakeha, que maori, en maori, vol dir lo normal. Uh-huh. Que és curiós, no? Aquest nom se'l van haver d'inventar quan van arribar els blancs, perquè fins ara no havien necessitat diferenciar-se de ningú altre.
Clar.
Aleshores, quan van veure aquests tan pàl·lids, van dir, nosaltres som els normals i els que són uns pàl·lids, que són uns Pakeha.
M'agrada molt aquesta reflexió. Hem començat amb aquesta música, que dèiem que és l'himne no oficial d'aquí, sobretot dels maoris i de Nova Zelanda, però no sé què té d'especial aquesta cançó, perquè dius que encara, després de 16 anys d'haver estat aquí, encara t'emociona, no?
Sí, sí, si em burxes una mica em faràs plorar. Perquè és molt... Sí, sí, perquè venint de fora, vull dir que una terra t'acull i et faci sentir a casa, és molt emocionant. I aquesta cançó la va escriure el David Dobbin en el 2006, quan van haver-hi un atac racistes, justament, a Christchurch, i la cançó diu benvinguts a casa, vinguis d'on vinguis, això és casa teva. Diu, la majoria de nosaltres tenim un lloc per tu. Vine, no deixis de venir, vine. Vull dir, és molt intensa.
Clar, sí, sí, més per una persona com...
És, sí, pels nouvinguts. I a més, el vídeo d'aquesta cançó es veu tota una colla de banderes, de societats, de... Vull dir, els neozelandesos són molt acollidors, no fan guetos. El que passa és que és un acolliment molt estructurat. Això és una cosa que no sé si ens donarà temps a parlar-ne, però és el país de les màgiques contradiccions. Vull dir, un moment t'enamora i en l'altre no ho entens. I és així, t'acullen, però volen acollir-te en els seus terminis i amb les seves normes. Aleshores, en el país de les llibertats, que per mi és Nova Zelanda, per què ens sentim tan lliures? Perquè estem d'acord amb les regles del joc, però n'hi han de regles i n'hi han de molt estrictes i a vegades incomprensibles. Però és un país molt curiós. Per mi, des del principi vaig notar que era un laboratori social i realment és fascinant veure com solucionen els temes i com tu molt bé has dit a la introducció a la Jacinda Ardern, com ho ha fet, no? Amb totes les crisis, la de l'atac a la mesquita, la de l'erupció del volcà i el que ens està passant a tot el món ara, no? És un detall, és una persona que ha sortit d'aquesta societat treballadora, de baix, transversal, és una dona, és republicana, és moltes coses molt, molt vitals.
Doncs ara també sentirem una altra cançó amb veu d'una dona, també. Pukare kare ana na wairotaru Vidya to go ahine Marino ana e Pokare Kareana, una cançó d'amor, probablement la més famosa en maori.
És la més famosa en maori i a més és molt curiós perquè totes les tribus que la canten, no sé si useu, hi ha un mot al principi que diu Rotorua, parla de les aigües del llac Rotorua. Cada tribu s'adjudica aquesta cançó al seu llac propi o al seu riu propi o a la seva badia pròpia. Aleshores, és la flexibilitat que dona aquesta societat. I parla aquesta cançó, encara que ens sembli tan dolça, la diu una persona que està molt turmentada per una noia que no li fa cas. Imagina't el turment per aquesta sensualitat i aquesta suavitat. Vull dir que les coses més grosses es poden dir de moltes maneres. I és una altra de les ensenyances, no?, de la cultura maori, de cantar, que canten moltíssim, són uns grans músics, són uns grans compositors, són uns grans... trobadors de la vida, perquè al ser una cultura oral s'han basat sempre en la memòria, en la paraula parlada i cantada, que és part de la seva biblioteca, que jo li dic, no? Una història d'amor que bueno, que esperem que tingui final feliç.
I és que ara estàvem parlant de cultura i aquest tema és un tema de la pel·lícula. Taika Waititi és el seu director, ell és novazelandès, director de la pel·lícula, com dèiem, oscaritzada, Jojo Rabbit, i que aquesta n'és la seva banda sonora. Una cultura, la cultura d'aquesta zona, d'aquest país, audiovisual també, i que és ben rica. No sé si ens n'arriba gaire cosa del que realment hi ha.
Jo penso que, a veure, Nova Zelanda és un país que està en boca de tothom per altres pel·lícules, com és El Senyor dels Anells. Aquí s'han rodat molts espots publicitaris, fins i tot els de la llet Milka, que ens pensàvem que era de Suïssa, doncs no, estan rodats aquí a Nova Zelanda. Vull dir, la indústria del cine no podia ser d'una altra manera. És que se senten bons explicadors i contadors i cuentistes. Vull dir, el del cine ho tenien a tocar la mà. I amb aquests paisatges que tenim aquí, vull dir, és que és increïble. Ara hi ha una sèrie nova que es diu One Lane Bridge, el pont d'un sol carril, que és molt famós aquí a Nova Zelanda, això que passa. Si veniu a conduir a Nova Zelanda, ull, perquè hi ha molts ponts que només tenen un carril. Vull dir, per què havíem de malgastar-ne dos si passa tan poc tràfic? Vull dir, és de calaix.
Està molt bé.
Aleshores, sí, sí. Sí. és una nova sèrie televisiva que han fet, que l'ha fet a més una amiga meva, estem molt orgulloses. És una indústria molt potent. Pensa que l'únic avió que ha arribat aquesta setmana és el d'Avatar, de tota les persones que treballen en aquesta pel·lícula. Vull dir, aquí el cinema és una indústria potent.
Mm-hmm. Tu vius a Auckland. Com és?
Bueno, vaig tenir la sort d'un terratrèmol que va ser tan fort, tan fort, tan fort, que em va traslladar des de Christchurch, de l'illa del sud, fins aquí.
Caram! Fins a quin punt et va afectar aquest terratrèmol, Amèlia?
Bueno, molt, 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 molt. Van morir la meva professora d'anglès, van morir fills d'amics meus, vaig perdre la casa, però no vam perdre la vida, i bueno, teníem diverses opcions i vam decidir tornar a començar des de zero aquí a Auckland, perquè és allò com, no sé, no?, de Reus i Tarragona, que dius, ui, els de Reus, ui, els de Tarragona, doncs allà ens deien, a Auckland us menjaran, són molt desagradables, els de la illa del nord. I mai, tot el contrari, és gent que somriu, és gent que va tranquil·la per la vida, et sent segura, les cases estan obertes, vull dir, sí que hi ha molta diferència de caràcter, és veritat, l'illa del nord, som molt mariners, mirem el mar, mirem els peixos, mirem el blau, i a l'illa del sud, tot i que és una illa, ja li diuen la terra endins, són més ramaders, es dediquen més a l'agricultura i miren les seves preuades muntanyes, també pesquen, també es banyen, però bueno, està molt bé, Nova Zelanda està molt ben distribuïda. Fixa't que fins i tot la capital Wellington, que va ser primer la capital, va ser Russell a l'illa del nord, després va ser Auckland, i al final van dir, ui, 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 aquí hi hauran conflictes, que els del sud se'ns voldran independitzar, posem-la al mig. I així van posar Wellington justament al mig, estratègicament allà. Vull dir que tot ha estat molt ben pensat. I
bons diplomàtics, no? Podríem dir bons diplomàtics.
Sí, són diplomàtics, això també li deuen molt als maoris, que els maoris, per ells, tot el que sigui el diàleg va primer que tot. Vull dir, les seves cases, els marae, són cases de diàleg. En un marae no es pot insultar, no es pot menjar, no es pot beure, només es va parlar. I quan s'ha parlat tot, tots a dormir junts, perquè a més es desmunta el xiringuito de dins de les cadires i s'estiren els matalassos i es dorm a dins del marae. Vull dir que és la realitat, no? El somni i la realitat tot junt.
Vivències intenses que has viscut aquí, però encara no ens has explicat què et va fer vindre aquí. És a dir, per què hi ets? Tu havies estudiat magisteri i de sobte et trobem que portes ja 16 anys vivint aquí. Què t'hi va portar?
Bueno, doncs em va portar jo la meva curiositat, suposo, no? Aquesta aparent insatisfacció de voler saber, de voler... Jo sempre he pensat que la nostra societat mediterrània és meravellosa, és intensa, és voluptuosa, ho té tot, però a vegades és molt sorollosa. I penso que en aquell moment de la meva vida, perquè jo penso que Nova Zelanda està fet per quedar-se, si és el moment de la teva vida, no està fet per tothom, ni molt menys, però va ser en el moment de la meva vida que després d'haver voltat per molts països i la gent em deia, això que busques no ho trobaràs, i vaig arribar aquí i vaig dir, ja t'ho deia, que això podia existir, i em vaig quedar perquè també, a veure, era quan em vaig enamorar tant de tot això, el primer que vaig fer és, això no m'ho puc quedar per mi, això com jo li puc traslladar a la meva gent, i va ser quan vaig conèixer la Ellen, que tenia aquesta empresa que ara compartim les dues com a sòcies, que es dedicava a programar cursos d'anglès, i bueno, ella em va dir, bueno, però si vols, vull dir, fem-ho juntes, no? I jo vaig dir, ah, sent profe i sent d'anglès,
t'encaixava perfectament, estava predestinat a ser així, no?
Sí, no sé, però també és veritat que quan vaig venir aquí a explicar-lo a la Generalitat, perquè la gent, quan els hi vaig explicar, sí que em miraven una mica rara, no? Perquè pensa el 2004, que aquí estava pujats tots en el dòlar, que sí, tot us anava superfantàstic. I jo us venia a explicar coses de, mira, l'alcalde se sent a la plaça del poble, una ciutat de 400.000 habitants, a que vinguin els veïns i que li expliquin coses. I em deien, bueno, tu què et prens, no? Fins i tot el director general del Departament d'Educació d'Ensenyament, quan la persona que em va introduir a ell li va dir, aquesta noia no veu, no? Diu, no pateixi que no veu.
És una persona sana mentalment, en principi, no?
Sana, en principi. Mm. I així va ser com va començar, i la Generalitat va apostar pels programes personalitzats que feien pel professorat d'anglès, Sí, i van venir durant 3 anys, tot un mes aquí, perquè quina era la característica? Era la immersió absolutament 100%, i que els professors estaven allotjats amb altres professors d'aquí de Nova Zelanda. Aleshores, vull dir, bueno, el que s'han emportat aquests professors cada any que han vingut aquí, encara ho recorden ara, i encara ens retrobem any rere any amb ells, i és com si no hagués passat el temps, i els hi ha deixat una petjada molt intensa a ells i a tots els nostres clients que venen aquí, les persones que passen per Nova Zelanda, se l'emporten al cor per força. I això no et deixa igual abans i després.
Segur.
És un país molt interessant.
A més, estàs en constant contacte amb la reacció que provoca aquest país a la gent.
Sí, perquè a més, vull dir, nosaltres sí que treballem des de casa, però la nostra oficina és mòbil, vull dir, estem constantment, un cop a l'any donem la volta a l'illa del Nord i l'any següent tota l'illa del Sud, visitant, coneixent llocs nous, caminant, experimentant, a vegades fem de mystery shoppers, ens introduïm en activitats sense dir qui som, per averiguar si els nostres clients estaran a gust en aquest lloc o no, perquè a vegades si dius qui ets et tracten d'una altra manera, i volem saber de primera mà com funciona tot, perquè després les persones que vinguin segures, no s'hagin de preocupar de res i estigui tot llest.
Ara comentàvem al començar, i també després he volgut remarcar tu el paper de la Jacinta Ardern, que és com la primera ministra, en aquesta gestió de la crisi. Com l'has viscut tu?
L'hem viscut amb la mateixa por que a tot arreu, suposo, però clar, com ens ho han anat explicant tan bé, tan detallat, ell ha sortit cada dia amb l'encarregat de salut pública i ha atès a totes les preguntes, i la veus somriure i t'ho torna a explicar, i a la nit se'n va a la casa oficial que té aquí a Wellington, es posa el pijama i amb una tassa de xocolata calenta et diu, t'ho torno a explicar ara perquè potser estàveu al migdia fent altres coses i no has pogut.
Impensable, inimaginable aquí, aquesta proximitat.
Doncs és això, aleshores tens la mateixa por que té tothom, nosaltres hem perdut la feina durant aquests mesos com moltíssima gent, i bueno, jo m'he aferrat a la meva positivitat de dir, no pot ser que tot això desaparegui per sempre, perquè se'm va ocórrer de tot, de començar a fer paelles a casa, de fer menjar blanc.
L'instint de supervivència econòmica, sí, totalment. com tanta gent, sí.
I després vaig pensar, a veure, tranquil·la, perquè estàs a Nova Zelanda i tot sembla que va anant bé. I bueno, no sé, aquí diuen guardar coses pel dia que plou, no? Fer una mica de... no gastar-t'ho tot, i guardar una mica, i a més la vida que fem aquí és molt senzilla, vull dir, vivim en un entorn que és el més ric que tenim, i nosaltres només ens hem de posar la foto, vull dir, vivim normal i corrent. Aleshores, aquests moments, aquestes pèrdues, aquesta manca d'abraçades, no patiu, que aquí no han tingut cap disgust per no poder-se abraçar, perquè tampoc s'abracen tant, vull dir, aquí els has d'empènyer perquè facin aquests 2 metres que estan estipulats.
Mira, això ha jugat a favor vostre, no?
Sí, jo ja els he dit, jo fa 16 anys que m'entreno, vull dir, ai, a tu com t'afecta? Dic, a mi ja res, si això hagués passat el primer any potser em moro. Però ara ja res.
Recomana, suposo, ara mateix, justament aquesta bona gestió de la crisi i el fet que hi hagin hagut tants pocs casos fa que sigui un bon destí, en principi, si et planteges viatjar. No sé, què recomanaries a la gent que no s'ha de perdre de Nova Zelanda, i així, de manera molt abstracta, m'imagino que ha de ser molt difícil aquest exercici que et demanaré ara, què no s'han de perdre d'aquí?
Jo penso que és el contacte amb la gent, escoltar els maoris, anar a visitar els seus mares, veure les seves escultures, escoltar històries que vinguin aquí, escoltar el país, escoltar la natura, fer caminades, caminar, estar en contacte amb la natura, i si tenen molta adrenalina que volen cremar, també els hi podem suggerir moltes coses. Però jo penso que el millor és oblidar-se d'on venen i agrair que puguin estar aquí, perquè això de viure aquí, jo sempre he pensat que és un privilegi que tinc, i em considero que estic molt agraïda per l'acollida, i els hi torno tot el que puc, perquè això és un donar i rebre tota l'estona.
Amèlia, no sé si et planteges alguna vegada tornar...
Jo torno cada any, Torno cada any, que això encarrega les piles.
Però no de visita, sinó tornar altra vegada a deixar Nova Zelanda.
No m'ho plantejo, però de totes maneres tinc tota la meva família aquí, estan els meus pares, que si em necessitessin, vull dir, és una prioritat. De moment tinc la immensíssima sort de que tenen molta salut i ens veiem cada dia per l'Skype i xerrem i hores, però tornar, no. A més, ara no puc, no hi ha avions, ho sent, m'agradaria.
No. No, clar, ara no, però d'aquí un temps doncs, seria una possibilitat. Però no, ja ens ho has deixat ben clar, Amèlia, que aquesta terra t'ha seduït i que segurament seduirà tots aquells que la trepitgin. Moltíssimes gràcies per aquest viatge que ens has ajudat a fer, i ens acomiadem justament amb aquesta música que hem començat l'entrevista, que és aquest himne no oficial de Nova Zelanda. Moltíssimes gràcies,
ben
Amèlia.
Vingut. A vosaltres, benvinguts a casa.
I a la primera pedra volem aturar-nos a pensar una mica en la nostra economia familiar, en l'economia domèstica. De fet, volem parlar-ne amb l'Eduard Conti, que és economista especialitzat en finances personals. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Des de la seva empresa Conti Economia, l'Eduard, a més de desenvolupar programes d'educació econòmica per a empreses i administracions públiques, ofereix assessorament i formació per a facilitar justament que les persones prenguin el control de la seva economia personal i la del seu negoci. I ja vam parlar de l'estreta relació que hi havia entre l'economia personal i la salut d'una persona. Això ja ens va quedar clar, i ara volem parlar d'una generació que jo crec que deuen tenir les coses una mica més difícils, ara ens ho dirà l'Eduard, que serien els millennials, és a dir, aquells nascuts entre el 1981 i 1996. Eduard, descriu-nos una mica aquesta generació, i realment és una generació que ho té més difícil?
En tot cas, és una generació diferent de l'anterior, de la generació X, que seria la meva, almenys, no? És una generació que ha crescut amb un món diferent. Llavors, al final... Jo avui tenia ganes de parlar d'aquesta generació perquè és una generació d'una franja d'edat, d'aquesta franja d'edat entre els 23-39 anys, una generació molt important perquè les decisions que prenguin aquesta generació, decisions econòmiques que prenguin, de consum, etc., seran molt importants pel devenir de les nostres societats. Al final, l'economia és la suma de decisions que prenen, d'una banda, doncs, els governs, això és el que surt sempre als diaris, sempre està, sembla que el món el maneguin pràcticament les empreses i els governs, i no diré que no tinguin una influència determinant. Però també les decisions individuals que prenem les persones, en la nostra vida diària, amb les nostres petites decisions econòmiques, posen de relleu una sèrie de preferències, de valors, estan dient coses sobre com volem viure, i això és important, i en aquest cas doncs, el que sí que s'observa amb la generació dels millennials són diferències amb la generació anterior. És una generació que d'alguna forma ha tingut que adequar els seus objectius, no són els mateixos que tenia la generació anterior. S'independitzen de casa més o menys entre els 29 i 30 anys. La mitjana de la seva primera feina són els 23, però és una generació que està molt acostumada al canvi. En el canvi, és a dir, en el no arrelar-se en excés a res. També és veritat que s'han dit molts tòpics sobre aquesta generació que, per l'experiència personal que jo tinc, no s'acaben de correspondre amb la realitat, perquè d'alguna manera el que sí que veig com a grans virtuts d'aquesta generació dels millennials és que són més exigents amb qüestions com el consum, l'alimentació, la seva pròpia independència personal. I de ben segur que també és una gent que des de les seves primeres experiències econòmiques, diguéssim, des de que va entrar el primer sou a la seva butxaca, han après a treure més profit d'ingressos no massa elevats. Això que és unes circumstàncies complicades per ells, però realment són experts en administrar les seves economies.
Afortunadament. De totes maneres, què els hi podríem aconsellar a aquests joves a l'hora de gestionar la seva economia?
Mira, abans, en el programa anterior, quan parlàvem de la salut econòmica i de les mancances que hi ha en educació financera, recordo que tu em vas preguntar el tema de per què no es començava abans, no, amb l'educació financera, per què no es començava ja des de les pròpies escoles.
Sí, sí.
En aquest cas, clar, els millennials tampoc han tingut la sort de tenir una educació financera a les escoles i, per tant, el que sí que tenen és, en ser gent més jove, tenen la possibilitat de començar més aviat amb els bons hàbits econòmics. Llavors, si els haguéssim d'aconsellar tres o quatre coses, els hi diríem, primer, que facin un pressupost per controlar la seva economia, que sàpiguen quan ingressen, que sàpiguen quan gasten i amb què ho gasten. Quan vam parlar de planificar les vacances, ja vam parlar de la importància que té, doncs, marcar-te un pressupost i saber quan pots gastar. En general, fer un pressupost d'ingressos i despeses el que et permet és saber millor quina és la teva situació real, també prevenir problemes, marcar-te objectius, etc. Després, el segon tema molt important, evidentment, dins de qualsevol economia personal i familiar, la gran despesa és la vivenda. Crec que tenim pensat també dedicar-hi una de les seccions.
Exacte,
no?
Perquè és una de les coses que més preocupa a qualsevol, perquè sense vivenda ja no pots partir, ja partim de menys molt, i acostumen a ser lloguers molt alts i hipoteques també molt altes.
Exacte. Llavors és una decisió molt determinant, i el que sí que, si pensem en aquest decalatge que hi ha entre la primera feina i el moment d'independitzar-te, doncs aquests 6-7 anys que segueixen a casa i que per tant, doncs, no han d'assumir en molts casos aquesta despesa de vivenda, una recomanació seria que comencessin també a estalviar, no? Que aprofitin aquesta primera etapa, no? de vida laboral, en la qual potser tindran menys despeses, doncs que comencin amb aquest hàbit d'estalviar de cara, doncs, quan arribi el moment, poder optar a un habitatge, clar, ja sigui, generalment serà de lloguer, però que ja vagin preparant-se, no, amb temps per aquest moment de la independència. És a dir, que no arribin als 30 anys
i hagin de començar
amb
de zero.
Amb la butxaca buida, no?
Sí.
Exacte.
De totes maneres, quan tens una feina precària i un salari modest, és realista això d'estalviar?
Home, és complicat. És complicat, però al final el que sí que és veritat és que l'hàbit d'estalviar... veig que me n'adono que en parlo molt del tema de l'estalvi.
Clar, potser és la clau, no? Una mica?
És molt important. També és veritat que també sempre comento que això no està renyit en viure la vida. És a dir, no hem de... Els diners són un mitjà. Els diners són un mitjà per aconseguir una sèrie d'objectius. No treballem per agafar tots els nostres diners i posar-los sota un matalàs i no tocar-lo. Això és absurd. El que sí que hem de saber és... Hem d'intentar... tenir criteris per saber guardar diners per més endavant. És a dir, els humans tenim tendència a deixar-nos portar per la recompensa immediata. O sigui, és una mena d'enemic que tenim psicològic.
I suposo que com més jove, sí, encara sí. Més, no?
Quan ets molt jove, al final, el més important és el dia, el present, no?
Sí, sí.
I a mesura que et vas fent gran, doncs vas pensant més en el futur, comences a planificar més, etc. No? Però realment, al final, si de jove, encara que no sigui un gran estalvi, et podria parlar inclús d'intentar estalviar 20, 30, 40 euros al mes. Això ja seria crear un hàbit. Perquè si no, el que passa és que amb la gestió dels diners acaba havent-hi com una mica l'efecte tub de pasta de dents, no? Que al principi, quan està ple, doncs quasi que et passes de pasta de dents, i després, quan ja queda molt poc, allò dura 3 setmanes, no?
Sí, sí.
Doncs, llavors, això és molt visual i és tal qual. Hi ha molts exemples d'això, no? Però realment hauríem d'intentar que no ens acabem la pasta de dents la primera quinzena i després hàgim d'anar amb el final del tubo durant 15 dies. Llavors, això... Ara, estem lluitant, també s'ha de dir, contra tendències humanes molt instal·lades en el nostre cervell, automatismes, i que per tant, per això és tan important el desenvolupar hàbits que contrarrestin aquestes tendències humanes, no? en aquest cas, a no estalviar, no?
Sí, sí. Sembla que això de l'estalvi era una cosa d'abans i que avui dia doncs, es podia viure el dia, però cada vegada ja no és la primera crisi que viu la nostra generació. Ens n'adonem que de sobte ve un revés i ens fan falta aquells diners que ja no tenim. I per tant, suposo que en aquesta generació, si ja saben com a mínim estalviar una mica, perquè ells també necessiten aquesta independència que cada vegada allarguen més. Per tant, si tenen com a mínim un recolz, serà més fàcil, no?
Exacte. Aquí la idea també és que no justifiquis que no estàs fent res perquè tens molt pocs ingressos o perquè tens pocs ingressos.
Clar.
És a dir, d'alguna forma s'associa molt la situació econòmica d'una persona o la gestió que fa dels diners simplement amb el nivell d'ingressos. De manera que si una persona té molts ingressos, automàticament li van bé les coses, li va bé l'economia. Bé, jo et puc dir per experiència professional que no és així. Jo m'he trobat doncs persones que et venen a veure perquè tenen un nivell d'ingressos molt elevat, però què ha passat? Doncs això se'n diu la llei de Parkinson, no? Un senyor anglès que va fer un estudi fa més de 50 anys que va descobrir que els éssers humans teníem tendència a consumir tot el temps del que disposàvem i també tots els diners dels que disposàvem. Llavors, una persona que tingui uns ingressos molt elevats, el que té tendència és a generar un nivell de despesa adequat en aquests ingressos.
Clar, i el que costa després és adequar-te quan els ingressos són més baixos.
Aquest és el tema. Llavors, per començar a gestionar bé l'economia, doncs també ho pots fer encara que el nivell d'ingressos no sigui tan elevat, perquè un cop ho fas, si al llarg de la vida les coses a nivell d'ingressos et van bé i vas augmentant, tu ja tindràs instal·lat tot el programari de gestionar bé la teva economia. Llavors és més fàcil que no arribis en aquestes situacions que la gent no es creu quan ho expliques, que és persones que estan ingressant 10.000 euros al mes i que estan completament endeutades,
sí,
i no arriben a final de mes. I
sí,
això
sí.
És així.
Doncs amb aquesta idea ens quedem també i la setmana que ve seguirem reflexionant sobre l'economia domèstica. Moltíssimes gràcies, Eduard.
Moltes gràcies, Memi.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I agafem la recta final del programa d'aquí de la primera pedra i tenim ganes d'acabar-ho bé, això. Guillem Estadella, molt bon dia.
Bon dia, Noemí, què tal?
Molt bé, amb ganes de sentir-te, de fer uns somriures. Isabel Vinaixa, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal estàs, Isabel?
Pues molt bé, la veritat. Estic molt bé, animada.
Bo. Animada.
Sí, positiva.
Positiva.
Amb doncs mascareta, però positiva.
Doncs això ens anirà bé, i si vols estar encara més, escolta ara el que ens explicarà el Guillem, perquè ens farà riure. Les notícies típiques d'estiu és que n'hi ha de molt ridícules, no?
Sí. Jo vull doncs plantejar un tema que crec que no s'ha obert, que és que l'estiu, com és normal, el gruix de notícies baixa una mica, no? Diguéssim que l'actualitat se'n va de vacances. Això ho sabeu, òbviament. I, bueno, a mi crec que es dona un fenomen de notícies repetitives, no? I és que cada estiu els informatius ens veuen amb l'obligació d'explicar coses que potser un dia qualsevol, enmig del gener, Jordi Basté no explicaria, no obriria el davantal amb aquestes notícies, sí, no? Sempre s'acaben repetint. Sempre tenim notícies de festivals de música, d'aparició de meduses, alguna tintorera, el primer guiri fent balcònic i la foto dels Reis al seu vaixell a Mallorca. Sempre són aquestes notícies, les agafes i 2019, 2018, tot això des dels inicis de la vida que apareixen aquestes notícies, no? 100% que aquestes notícies es tracten, no? I que sempre donen la novetat. La gent es sorprèn quan diu, oh, mira, el primer guiri fent balcònic. Ai, ostres, que fort! La tieta se sorprèn. Tot, sempre, i repeteixen. I després hi ha de surrealistes, com per exemple l'any passat, una notícia que a mi em va impactar, que per mi va ser la notícia de l'estiu, és que aquest és el titular, eh? Un home desapareix en una platja de roses i apareix en un prostíbul a la Jonquera. Ole!
Ves,
clar que sí.
Ole notícia. Diu,
totalment, diu, vaig al xiringuito, però no ho va especificar en quin, eh? Vull dir, a mi també, aquí s'obre un petit debat amb això del xiringuito. Si us plau, no digueu guingueta. que sembla que vegis a buscar droga. Vaig a la guingueta. Ostres, jo, a tope, jo, Pompeu Fabra és el meu ídol, eh? Vull dir, jo, Pompeu Fabra, el maltatú, si cal. Però això de dir guingueta...
Se't nota.
Jo, mira, a Pompeu Fabra li passo això dels pronoms febles, però el de guingueta no, vale? Vull dir, hem de treure'ns això del vocabulari, guingueta, perquè sobre la gent quan diu xiringuito et mira malament, eh? Perquè tu, clar, el catalanitzes, no? Xiringuito. Jo crec que sona millor xiringuito que no guingueta. Bueno, això és un debat que obriré un altre dia, això ho tinc clar. Però, bueno, a mi m'agradaria veure notícies una mica diferents. Notícies del pal. Quim Torra de vacances sense samarreta. Clica per veure el sexy presi a la platja de Banes. Hot, 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 saps? Rotllo, notícies una mica més salseantes, no? Com, per exemple, Pilar Rahola confirma que a les tertúlies s'inventa tot. En realitat és votant de Ciutadans. Pam! Saps?
Jo Olé.
Hi entro. O Pedro Sánchez vota en família on van de vacaciones i no tiene el apoyo necesario para ir a Cádiz, no? Jo crec que seria una mica aquest rotllo. I el titular, que si us plau, m'encantaria molt que algun dia veiéssim a qualsevol diari de prestigi com pot ser en blau, al final Xina s'emporta la Sagrada Família a Pequín. Així ho ha anunciat el primer ministre xinès.
Què
diu? I el ministre xinès dient... Goi te diria, els únics que la visitem érem nosaltres. I pagar per algo que no està acabat, millor l'acabem nosaltres i en dos dies ja la tenim feta.
Jo
crec que seria una mica aquest rotllo. Jo, si us plau, demano que a l'estiu s'activi una miqueta el tema de notícies divertides. Juguem una miqueta. Però jo què sé, vull dir, hem de començar a buscar altres coses perquè, si no, acabarem malament amb l'actualitat. No sé, Isabel, tu quina música li posaries d'això? Perquè jo amb les notis acabo fart, eh?
Doncs no m'estranya, i més a més amb les que m'estan donant últimament. A veure, doncs jo us posaré avui... Mira, estic enamoradíssima d'aquest home. De tu també, Guillem, però aquest em pot. Em pot, perquè és un britànic que es diu Jonathan Jeremiah, que té...
Ha fet del Conning?
Doncs no li he preguntat. Si vols, després li envio un WhatsApp i t'ho dic després. T'interessa molt si fa balcònic. Si vols, li pregunto, eh?
Podria ser la primera notícia de balcònic de l'estiu.
Sí, però saps què passa, Guillem? Que amb l'aspecte que té, que amb la veu que té, perquè el detall principal d'aquest home, quan el vaig escoltar, va ser la seva veu. Sisplau, escolteu-lo bé. Té quatre àlbums. Jo he triat el tema Lost del disc A Solitary Man del 2011, que és el seu primer disc, i la veu... És brutal, a part que ell també té un aspecte així molt... És una mica així... A mi em recorda... Jo no l'he vist mai, eh? A Jesús. Saps les pel·lícules de Jesús que te'l plantifiquen? Imagina't, no l'he vist mai i tu tampoc, em sembla. Doncs amb aquestes melenes així, uns ulls així profuns... Doncs, xiquet, a mi aquest noi, si me'l posen a fer una pel·lícula de Jesús, li compro.
Però escolta, a mi m'agrada moltíssim, pel que has dit, tens el seu mòbil.
Sí, tinc el mòbil de tothom, de Jamiroquai, de Jonathan Jeremiah, i espera't, espera't el que vindrà la setmana que ve. Fliparàs.
Està molt bé.
A veure si us agrada tant com a mi, per favor, perquè a mi m'encanta.
Segur que sí. Escolteu-me, doncs esperem que passeu una gran setmana. Recordem, qui vulgui veure el Guillem, encara està a temps, perquè serà el 13 d'agost a la Canonja. A tots dos, un petó ben fort, que tingueu bona setmana.
Adéu a tots, un petonàs.
Un petonarro ben gran.
Un petonarro, adéu.
We met at 2 a.m. Ballagate. We jumped the fence. We were hiding out. We were playing while laying down.